Comencem des de COPE Lleida. Mira, avui amb una notícia, si vols, després la desenvolupem, però d'aquelles de cinema. La presència de taurons va obligar a desallotjar ahir una platja de la província de Tarragona. Sí, sí, tot molt cinematogràfic, però real. Però es veu que és més habitual del que sembla. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, que amb 23 graus a la ciutat de Lleida, però amb una temperatura mínima baixeta. No sé si és la sensació o que ja ens havíem acostumat o no, però vaja, que aquest matí feia fresqueta, les coses com siguin. Jo ja m'hi quedaria així, eh? Però ja saps que l'estiu és sinònim de sol i de calor i que hi ha gent que necessita que faci força calor. El que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica des de l'Observatori Meteorològic de Lleida amb l'Armando Álvarez, que li preguntarem, escolta, què és aquesta baixada de temperatures, si seguirà, no seguirà, torna la calor, puja, baixa, ens abriguem, ens desabriguem, a veure què passa aquí, eh? També parlarem de la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Avui molta música, eh? Parlarem amb un grup que porten per nom Land of Coconuts i també parlarem amb l'Eduard Estivill, amb el seu projecte musical Falsterbo, que ve des del juliol del 1967 i que està fent aquest any de tancament i que a la província de Lleida tindrà un concert força espectacular aquest proper dissabte 2 de juliol a l'Observatori d'Àger, aquell cicle de concerts sota les estrelles. Amb ells ens plantarem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a partir de dos quarts de dues parlem d'esports a la radiografia, doncs notícies, fitxatges, calendaris, etc etc. Des d'ara fins a arribar a les dues et parlem des de COPE Lleida, ara cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Amb broma et diria, escolta, t'has deixat la porta de la nevera oberta.
Aviam, no, però
no fa tan fred, però feia fresqueta.
Un gran massa d'aquesta refrescada, perquè aquesta refrescada, aquesta mínima d'avui, de a prop de 18 graus, 17,7, està 3 graus per sobre de la mitjana de juny. El que passa és que ens hem acostumat a aquestes calorades i a que faci més calor. Jo no me interpreto d'aquesta manera.
Clar.
Perquè de refrescades al mes de juny, avui tenim una efemèrides impressionant.
Ja, 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 ja.
Si ens anem al mateix dia de l'any 81, va estar plovent 35 hores.
Caram.
Va caure la temperatura, les 17, els 17 graus, va ser la màxima. La mínima va caure fins a 12. És a dir, el mateix dia de l'any 86 van arribar a 40,6. I el mateix dia del 2005 va haver un esclafit de 97 km hora. És una gran variabilitat el mes de juny també. Podem tenir diversos tipus de temps. El que ens ve a sobre és la propera matinada, sí que seria la més fresca de tot el mes de juny. Potser el termòmetre pot davallar entre cap als 14 graus de mínima. Avui quasi hem tingut 4 graus més. El cel quedarà ras, ja tindrem un dimarts assolellat. Previ a les tempestes que encara estem esperant entre aquesta tarda, perquè totes les d'aquest matí han caigut a l'Aragó,
sí,
limítrofe amb Lleida, i han fregat el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran i una mica el Sobirà, i això l'ha plogut més, sobre, principalment a la Vall d'Aran, 20-25 litres. I després a les comarques d'Aragó, Barbastro, Benavarre, tota aquesta zona, s'han quedat les tempestes i les precipitacions així. I esperem la segona toncada durant aquesta tarda vespre, que com sempre són irregulars, desiguals. Quan diuen tempestes a tot arreu, no. Serà un joc sí, un altre no. Evidentment, tenen més números les comarques del Pirineu, per les quals n'hi ha un avís de tempestes. Localitzadament podien ser molt intenses, amb molta pluja, en pocs minuts, a la cara sud del Pirineu. I més generals, i més, no tan intenses, però tot el dia nuvolat i molt fresc, a la Vall d'Aran. Demà, canvi de temps, ja ens ve el dia assolellat, però una matinal molt fresca. I després el dia més assolellat, avui i demà potser no arriben als 30 graus, ens quedarem a 27, 28, i a partir de l'1-2 de juliol torna la calor d'estiu, més aviat forteta, per damunt de 35 graus.
Bueno.
Aquest seria el resum de la setmana. Només avui esperem precipitacions i la refrescada més gran vendria la propera matinada.
Molt bé. Armando, escolta, tornem a parlar demà, que tindrem la previsió a curt termini, ja?
D'acord.
Gràcies, Armando.
Fins demà. Bona tarda.
I ara busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Clar, tenim aquestes oscil·lacions de temperatura, deixem trucar a l'Armando a veure què ens expliqui. Però vaja, que sí, que torna la calor, no me faltaria. Estem encara a final de juny, estem a final de juny, és que ni tan sols hem començat el juliol i ja hem tingut de tot, ja hem tingut de tot. Però vaja, que el normal és que acabi fent calor. Em pregunteu a través del WhatsApp això dels taurons. Mira, això va passar ahir a la platja de l'Arenal, a l'Hospitalet de l'Infant. Dos taurons, els van veure els socorristes d'uns 3 metres de llarg, es va posar bandera vermella, es va desallotjar a tota la gent que estava a l'aigua i els taurons després van marxar. Són habituals, d'aquestes aigües, i el que passa és que quan passa, doncs és una mica cinematogràfica i sembla que sigui una cosa excepcional, però no, recordem que hem de conviure amb la resta de la fauna, que a vegades se'ns oblida tot plegat. En fi, que el balanç d'aquest primer pont de l'estiu a Lleida, coincidint amb les festes de Sant Joan, acaba superant les expectatives i assolint el 100% en ocupació en molts punts del Pirineu. Finalment, el turisme rural ha vorejat el 90% d'ocupació mitjana a tota la província, quan s'havia previst d'un 80%. Moltes de les cases de pagès del Pirineu han estat completes i en poques han quedat habitacions per ocupar. I cal afegir que molts hotels han estat al 100% amb una mitjana de més del 90% d'ocupació a les comarques de muntanya, igual que els bungalows, que han penjat el cartell de complert. A les zones d'acampada han quedat molt poques parcel·les per ocupar pel que fa als càmpings, segons les dades facilitades pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. El portaveu Juli Alegre ha indicat que aquest inici de campanya ha estat espectacular, igual o millor que el de l'any passat, cosa que fa esperar una temporada estival similar o millor a la del 2021, quan es van registrar 1,5 milions de pernotacions i uns 550.000 visitants en plena crisi sanitària de la Covid. Veurem com va tot plegat, però vaja, que aquesta reactivació són bones notícies. Però parlem de successos, perquè un lladre amb una cama trencada i dos agents de la Guàrdia Urbana ferits, un d'ells per una forta mossegada del primer. Aquest és el balanç d'una actuació policial que ha tingut lloc a primera hora del matí d'ahir en un immoble al carrer Alfred Perenya. Els fets van ocórrer al voltant d'un quart de vuit del matí, quan la Guàrdia Urbana va tenir coneixement que s'estaria duent a terme un robatori en un habitatge situat al número 11 del carrer Alfred Perenya. Al lloc van acudir diverses patrulles que van comprovar que una finestra del primer pis estava forçada. Els policies van observar dos homes a dins que, al ser descoberts, van intentar fugir. Un d'ells ho va aconseguir, però l'altre individu va tenir una aparatosa caiguda al saltar una tanca i es va lesionar de gravetat una cama. Dos agents el van retenir, però l'home, que es va mostrar molt agressiu, es va resistir a ser arrestat. A un dels policies el va mossegar fortament al braç dret, mentre que l'altre agent també va rebre diversos cops. L'individu YB de 24 anys i nacionalitat marroquina va ser detingut com a presumpte autor dels delictes de robatori amb força, atemptat a l'autoritat i lesions. Veu que això no para ni en festius. El que tampoc para és que, tot i la davallada de temperatures, segueix sent una època seca, estem de cara a l'estiu i els incendis segueixen passant i s'ha de tenir força cura. Bueno, evidentment està prohibidíssim fer foc al bosc, però que s'ha de tenir molta cura també amb les deixalles, amb la deixalleria, etc. Un incendi ha cremat unes 25 hectàrees de superfície agrícola i matolls a Arbeca, a les Garrigues, segons els agents rurals. Els bombers han rebut l'avís ahir a les 4 de la tarda, les tasques d'extinció, hi van treballar fins a 10 dotacions del cos dels bombers, entre elles, a més, un mitjà aeri. I els agents rurals ja han posat 19 denúncies relacionades amb la prevenció d'incendis des del 15 de juny, ja que estàvem avisats, avisadíssims, Els agents rurals han fet 703 actuacions, com el tancament d'accessos per nivell 3 del Pla Alfa, la detecció de vehicles en zones no permeses i acampades il·legals. Han posat un total de 19 denúncies, i moltes d'elles estan relacionades amb l'encesa de focs de camp en espais naturals. I és que des del cos rural s'ha detectat que des de la fi de la pandèmia i amb el boom de l'autocaravaning, per exemple, s'ha posat de moda encendre fogueres per fer barbacoes en espais naturals. I això és una pràctica que, que és molt perillosa. Mira, Albert Marcellés és agent major de fauna i ens explica que amb un foc de camp es pot provocar un incendi forestal, que això ja ho sabem, eh?
Bé, pot derivar que quan està encesa directament s'escapi per una ràfega de vent, per un canvi de climatologia. Penseu que aquests dies hi ha hagut humitats molt baixes, temperatures molt altes i vent. I també l'altra cosa, pot pensar que la gent marxa, es pensa que la foguera l'han deixat ben apagada, però no ha estat així. S'ha quedat el foc solcint i llavors pot passar que amb el vent, amb l'activació de marinades o així, aquesta foguera s'activi i marxi sense control.
En fi, que s'ha de tenir força cura i, sobretot, escolta, que el foc ens el podem estalviar, que es pot fer de moltes altres maneres. També hem de parlar, i això ens ho explicava la nostra infermera veterinària, la Imma Sabater, dijous passat, i és que ara que anem de cara a l'estiu, és un període en el que hi ha un patró de comportament que es repeteix any rere any, per desgràcia. Baixen les adopcions d'animals, disminueixen durant l'estiu en centres d'acollida, com és el cas del refugi dels peluts de Lleida. Es tracta d'un fet habitual i que coincideix, a més, amb l'increment dels abandonaments que també es registra durant aquests mesos. Aquesta situació provoca que les instal·lacions estiguin més plenes en comparació amb la resta de l'any. Actualment, el refugi dels peluts acull una setantena de gossos i una desena de gats. Des d'aquest centre de titularitat municipal treballen per fomentar les adopcions, però també vetllen perquè la persona que vol donar aquest pas n'estigui plenament convençuda. Això ens ho ha explicat sempre la Imma Sabater. De fet, el dinamitzador del refugi de peluts de Lleida, Arnau Siscar, ens explica que el que ja sabem, que l'estiu creixen els abandonaments d'animals.
Potser augmenten una mica els abandonaments. Per què? Doncs perquè a l'estiu tot el moviment d'adopcions, tot s'apaga una mica. La gent marxa, la gent... És per el moviment. Llavors, que sí que es mantinguin els abandonaments o les pèrdues, doncs ja és una mica significatiu de que si tot disminueix a l'estiu i aquesta xifra es manté, doncs alguna cosa podria ser que estés passant.
De fet, si una persona vol adoptar, ho hem explicat a l'espai dels dijous amb Anadon Veterinaris, és molt bo que una persona t'assessori i et digui quins seran, doncs, les despeses econòmiques, si vols, de temps, quines necessitats tindrà aquell animal de companyia. Que ho sàpiguis abans, que adoptar és molt maco, és una acció molt recomanable, però que així tot hem de saber el que ens comportarà. No sigui cas que adoptem i abandonem al cap de 4 dies perquè, escolta, hi he dedicat molt temps, o aquesta classe o aquesta raça o aquest gos que he agafat es mou molt per casa, jo volia una cosa més tranquil·la, jo què sé, qualsevol cosa. Per tant, primer, abans de fer el pas, ja sigui comprar o adoptar, primer que ens assessorin i bé. Ja sabeu que podeu anar a Anadon Veterinaris, parleu amb la Imma Sabater i ella us explicarà tot el que faci falta. Canviem de tema, marxem cap al territori perquè l'Havana és un petit nucli del Pallars Sobirà que des de fa un mes compta amb una granja de gallines ponedores. Durant el dia les gallines viuen en llibertat en una finca de 2,5 hectàrees i a la nit van a pondre i a dormir a la Chicken Catavan, que és una caravana de gallines. Es tracta de la primera de Catalunya i de l'estat espanyol i està previst que n'incorpori 3 més. Núria Padrós, titular de la granja, l'Havana, ha explicat que amb la caravana eviten la degradació del prat. Cada setmana mou el vehicle uns metres, que està foradat per sota, i d'aquesta manera el fem cau i abonen la finca. Aquesta setmana ja han començat a comercialitzar els ous ecològics produïts en prats florits del Pirineu. La Núria Padrós, que és la titular d'aquesta granja, l'Havana, parla de la funció de la caravana de gallines.
Bueno, aquí el que nosaltres volíem era que amb aquestes caravanes evitar la degradació del prat. O sigui, llavors cada setmana la podem desplaçar una miqueta i així la caravana està foradada per dins, hi ha una reixa, i les gallines, doncs, els fems van directament al terra. I llavors així pots abonar al terra i anar abonant una part cada setmana. Llavors cada mes canviem tot el pati i així el pati anterior es pot anar regenerant.
Déu-n'hi-do quines tendències, però escolta, la veritat és que són gallines lliures que es mouen i ous ecològics. Seguim al territori parlant de successos. Marxem cap a la Seu d'Urgell perquè bombers de la Generalitat i tècnics municipals van revisar dissabte un edifici situat al carrer Canonge de la Seu d'Urgell després d'esfondrar-se part del terra de la primera planta. Una veïna va alertar a emergències a 8:45 del vespre d'un fort soroll a l'edifici adjacent i de la sortida de molta pols per una de les finestres. L'incident es va produir en el número 7 d'aquest carrer del centre històric. L'edifici, buit des de fa anys, presentava un important estat de degradació i, segons van assenyalar els veïns, havia intentat ser ocupat uns dies enrere. En el moment de l'incident, l'immoble estava buit, afortunadament. L'ensorrament no va afectar els edificis limítrofs i, segons fonts municipals, per la qual cosa no va ser necessari desallotjar cap veí, encara que va crear una gran expectació. I l'empresariat dels Pirineus diu prou arran de la caiguda de la candidatura olímpica per a uns Jocs d'hivern de l'any 2030 i reclama progrés i desenvolupament territorial. 10 agrupacions empresarials, entre les que destaquen Pimec, la Coell, la Cambra de Comerç de Lleida i Girona o la Federació d'Hostaleria de Lleida, han signat el manifest per un impuls als Pirineus dient prou. L'empresariat lamenta que la política sigui el fre per al desenvolupament i defensa que els Jocs són un projecte que beneficia tot el Pirineu, sigui català, aragonès, navarrès o francès. Per tot, demanen inversions al territori. I acabem amb la nostra notícia econòmica, i és que Teresa Jordà, que és la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, diu que no podem permetre'ns perdre ni un agricultor. I parla de les ajudes de les darreres glaçades. Diu que s'han donat moltes xifres, però que els peritatges d'Agroseguro no parlen de 400 milions, sinó que hi ha moltes pèrdues, però no de 400 milions. Malgrat les deficiències del sistema, el sector frutícola és el que té més hectàrees assegurades i Agroseguro calcula les indemnitzacions en prop de 100 milions. Benvinguts siguin, evidentment, a més són persones que paguen la seva assegurança, i benvinguts siguin d'hora, que no s'hagin d'esperar un any. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. ¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, és un tema que porta per títol Surt del meu cap, ells són Land of Coconuts i els tenim avui aquí als estudis presentant el Veritats, que és el seu tercer treball d'estudi. Amb nosaltres el Francesc, que és el baixista del grup. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el Roger, que és el guitarra i cantant. Roger, què tal?
Hola, molt bé. Tot, bon dia.
En aquest tema has tingut ajuda?
Sí, aquest tema ens la canta la Irina, que és, bueno, és la nostra, com si diguéssim, ex-cantant dels altres discs, però fa col·laboracions amb nosaltres i estem encantadíssims que estigui amb nosaltres. Sí, sí.
Escolta, esteu presentant el vostre tercer treball, Veritats, un treball que no sé si va començar a néixer en època de pandèmia o just ja després, o el teníeu preparat abans i es va quedar tot aturat. Ho dic perquè en molts grups de música acaba sent una tònica general aquesta.
Sí, sí, va ser aquest últim cas que dius. Ja el teníem... L'havíem de gravar el 20 de maig del 2020. Ah, ja, el 20 de maig, no, perdó, el maig de l'any 20.
Sí, sí.
I res, bueno, va venir la pandèmia i llavors ja es va anar retrasant tot fins al gener del 2021.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I tot ha anat, i després inclús més, perquè encara van haver-hi confinaments, com que vivim tots separats, els confinaments comarcals ens anaven... I, bueno, vam anar rebent, bueno, com tothom, suposo, una mica, i es va anar tot retreçant fins ara.
Vosaltres sou 5.
Sí, som 5.
I li preguntava abans d'entrar a l'entrevista al Roger, dic, però d'on sou? Diu, bueno, mira, jo sóc de Barcelona, el Francesc és de Solsona, tenim un altre que és d'aquí, o sigui, els 5 de llocs diferents.
Sí, correcte. Sí,
I on us trobeu? O sigui, quan us diuen Land of Coconuts, d'on sou?
Bé, pues, Sabadell.
No, tenim el local d'assaig a Sabadell, sí, ara mateix. Però, bueno, també és que, és la, bueno, fa temps, ja el primer disc fa... Bueno, el grup es va formar fa 10 anys i no vivíem més juntets en aquell moment.
Bueno, són coses, no?, que va canviant la vida i tal. Sí, sí. Com ha canviat les coses, no?, en 10 anys? Com, us en recordeu per què vau fer Land of Coconuts? Amb quins objectius teníeu i com ho porteu?
Mira, Land of Coconuts neix com una proposta d'inquietud, de fer temes nous de creativitat, i nosaltres tot veníem de bandes, de fer versions, bé, portem tota la vida tocant junts molts de nosaltres, i al final teníem inquietuds de fer temes nous i teníem idees molt bones, i vam muntar Monday's Tales, que va ser el nostre primer àlbum, i a partir d'aquí ens vam animar, la cosa va funcionar molt bé, vam tenir cançons premiades, guanyàvem concursos, i vam dir, ostres, pues això vol dir que no ho fem pas tan malament, no? Llavors vam seguir, i llavors a partir d'aquí, clar, hem tingut variacions en les formacions, i variacions també en aquest darrer disc, doncs, cantar en català i de passar una mica a banda a l'anglès, també.
La que estem escoltant és Veritats, que a més és la que posa títol al treball, Veritats. Escolta, jo sé com ha anat aquest disc, bueno, que ha tingut una gestació llarga per entendre'ns, però com us heu notat? Perquè, clar, ja és un tercer disc, ja soneu com voleu, és a dir... Escolta, sí, ara que ho escolto hem aconseguit aquell so que volíem, ens expressem com volem.
Sí, totalment. El primer disc, que tots venim com d'estils una mica diferents en el grup i es nota molt més com més varietat d'estil musical, com que no està molt ben definit, però a poc a poc hem anat confluint cap a la direcció que ens agradava, i ara jo crec que és quan ens sentim més còmodes.
Bàsicament és música pop, però veig que vosaltres hi afegiu un cognom, Pop Optimista.
Sí, això ho portem arrossegant des del primer àlbum. Jo crec que hem madurat en aquest sentit, no? O sigui, jo crec que Pop Optimista és correcte, però també més madur, no? És un pop més madur. Jo penso que al final el nostre productor, l'Enric Peinado, ha sabut molt bé canalitzar les nostres influències i conservar les contundències de la guitarra, que també és un segell nostre, no? I no sé, estem molt contents, en aquest sentit.
El Castell d'Arena és el Veritats, el tercer disc del Land of Coconuts, que, per cert, sempre us dic el mateix, al final, si voleu arribar-los a conèixer o gaudir-ne d'una altra manera, sempre s'ha de buscar veure'ls en directe, anar als concerts, i a la zona de Lleida, doncs, ens haurem d'esperar el 22 de juliol, que esteu a Solsona, Francesc, tocant a casa.
Sí, bueno, la meva casa adoptiva, sí.
Bueno, suposo que il·lusió, també.
Sí, sempre fa il·lusió, home, i veure les cares conegudes i tot això.
Ja heu fet la presentació, eh?
Sí, 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 a Barcelona, a l'Almodóvar.
I què tal?
Bé, molt bé, molt bé, molt bé, millor del que esperàvem.
Bé, suposo que al final, per un músic, pujar el teu disc a l'escenari també té la seva gràcia, no?
Això és que és lo que ens queda al final, no? És com quan es fa realitat tot el treball que portes fent, no? Quan estàs a dalt de l'escenari i veus la gent gaudir, que fins i tot se sap les cançons i tal, pues mola. És una sensació que és inoblidable, no?
Us dono la web, per cert, www.landofcoconuts.com. Us ho dic com s'escriu, landofcoconuts.com. Que, per cert, per què aquest nom?
Bueno,
va, que no us ho han preguntat mai,
sí. Ara fa temps que no ens ho preguntava.
Sí, pues, sí, bueno, sí. L'altre dia
ja,
també.
Ja, però és que jo no us coneixia, llavors...
No, a veure, Land of Coconuts, al final va... Bueno, pues en una reunió de grup vam... El nom va venir perquè els Rolling Stones venien a Barcelona a tocar i el Keith Richards va caure d'un cocoter. I clar, que fotia un tio de 70 anys fotut allà a dalt d'un cocoter, no? I va caure i es va suspendre aquell concert. Llavors, per una banda, els Coconuts ho teníem claríssim, que havia de ser això, perquè també som molt fans de Rolling Stones. I el fet de Land of Coconuts també ho veiem com traslladar-nos a la nostra zona de confort, que realment quan estem creant, que el local d'assaig, quan estem fent música, era com el nostre paradís, la nostra illa de fer música, no? Una mica això.
Doncs són Land of Coconuts, els trobeu a la web i des d'allí teniu sortida a totes les xarxes socials, els trobes a Spotify, o sigui que els podeu escoltar de manera legal. I el 22 de juliol, doncs, de moment, és el concert que tenim més proper. De totes maneres, podeu estar atents a les seves xarxes socials, que si surt alguna altra història, doncs allí estareu perfectament informats. Francesc i Roger, escolta, un plaer, que hagueu triat els nostres estudis per presentar aquest treball.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
En vacaciones pasan cosas extrañas, muy extrañas. Te pones a desayunar y a la media hora sigues ahí, desayunando. Que si otra tostada, que si ahora un zumito, que si el periódico. Es como si no tuvieras prisa, ¿no? ¡Qué raro! En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros. Ejemplo, 6.000 euros en 24 meses. 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros. Importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
És un tema que estic segur que o coneixes, o si no el coneixies, ara l'estàs escoltant i dius, aviam, sí, no la conec, però jo a mi aquest tema em sona segur. Doncs mira, avui està amb nosaltres l'Eduard Estivill de Falsterbo per parlar d'un concert molt especial que tenen a la zona de Lleida aquest proper dissabte a l'Observatori Astronòmic del Montsec, que és un entorn privilegiat. Aquest dissabte 2 de juliol estarà en Falsterbo amb un concert d'acomiadament, no de gira, de projecte, per entendre'ns. Eduard, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt content d'estar aquí i de poder compartir amb tu aquestes emocions, que seran les mateixes que escoltarà la gent que pugui venir a aquest concert, que serà únic, eh? De veritat, serà únic.
Sí, ara estava revisant, Eduard, juliol de 1967, és quan comenceu amb el Joan Boix a tenir inquietud per la música del folk americà, anem a traduir temes, comencem a tocar. Clar, ha plogut molt, eh?
Sí, la veritat és que hem tingut molta sort, hem pogut seguir cantant aquelles cançons que vam començar a fer aquells anys eren els anys dels finals dels 60, on hi havia un moviment cultural important, tant social com reivindicatiu, polític i també musical. Vam tenir la gran sort de pertànyer en aquest moviment, juntament amb grans cantants com el Xesco Boix, el Pau Riba, el Jaume Arnella... Clar, tot això va fer que aquestes cançons que nosaltres vam començar a traduir, i aquesta concretament que has parlat, el Paf al Dac Màgic, la va traduir un company nostre, el Ramon Casajoana, doncs s'ha fet molt popular. Tan popular que ara la canten a totes les escoles, als esplais, sí. I clar, ens hem trobat que la saben quatre generacions, des dels nens més petitets, als adolescents, als adults i als adults més grans. I hem anat seguint, hem anat seguint fins
ara. Sí. Eduard, escolta, vosaltres quan comenceu, comenceu per un objectiu o simplement, de moment, escolta, anem a fer música, que això ens agrada?
Vam començar amb el mateix objectiu que comencen tots els nanos que tenen 19 anys, que és lligar, eh? Ja podem dir-ho ben bé. L'únic que ens interessava era pujar l'escenari i després a veure què passava.
Però escolta, i això funciona o no funciona?
A vegades sí, a vegades no, depèn. És com la vida. El que passa que quan tens una guitarra a les mans i puges un escenari, et penses que ets algú diferent, però no ets gens diferent.
Yeah.
La veritat és que és com tothom, però vam tenir sort de poder seguir cantant, no? Perquè el no fer-nos a professionals, doncs això ens ha donat aquesta possibilitat de sempre cantar el que ens ha agradat més.
Eduard, parlàvem de juliol del 1967, però des de llavors, com dèiem, ha passat força temps, heu estat fent temes i àlbums, també actuant, que ha anat canviant amb els anys, que, Eduard, perquè jo t'escolto i de veritat que t'escolto, no ens coneixem en persona, però em transmets encara energia, ganes, positivitat, alegria, que ha anat canviant amb els anys.
Bueno, això continua, i per això hem decidit ara acabar, és a dir, acabar amb aquesta alegria, amb aquesta trempera, amb aquestes ganes que sempre ens ha portat la música. El que ha canviat és l'edat, o sigui, clar, ja no aguantem el que aguantàvem, ja no després dels bolos, ja no estirem fins a les 6 del matí, però l'energia cantant dalt de l'escenari és la mateixa, això és el que nota la gent, no? La gent ens diu, ostres, no pot ser que clar, a més, com que no ho fem per diners, perquè hem tingut la sort de tenir altres professions tots tres, doncs això fa que encara tinguem aquesta energia per comunicar-la a la gent, no? I això és el que la gent nota en els concerts, perquè a partir de la segona cançó ja comencen a picar de mans, a cantar, i s'ho passen molt bé.
Ara estareu, com dèiem, a província de Lleida, aquest dissabte 2 de juliol, a l'Observatori Astronòmic del Montsec. Escolta, com heu fet cap a un concert cap aquí, cap a Àger? Com ha funcionat això?
Perquè ens estimem molt Lleida. Mira, la meva dona, que és una de les participants de Falsterbo des del començament, la Montserrat Domènech, és filla de Lleida. Ella va néixer aquí, el seu pare era el Domènech i Montaner, el Lluís Domènech, que va fer lo Marraco, i que ja tinc més lligams amb Lleida. Aleshores havíem de venir aquí, havíem de venir fos com fos, i aquesta gent del Parc Astronòmic, que són una gent molt agradable, que ja ens havien contactat feia temps, ens van dir, ostres, per què no veniu aquí a Lleida a fer aquest concert de despedida, no? En el cicle de música sota les estrelles, que és... Jo he de dir que això, aquesta gent, us ho he de dir, us heu de sentir superorgullosos, sí, de tenir aquest concert. És únic en el món.
Sí, sí.
O sigui, és l'únic concert en el món que tu, mentre sents música, pots veure els estels. És algo espectacular. I ens va dir, a l'organitzador, que és el Salvador Ribas, ens va dir, per què no veniu a despedir Pap sota les estrelles? Bé, i això ens va agradar molt, no? Perquè, a més, nosaltres hem tingut la sort d'aquesta gira que fem, que són 20 actuacions, que dura un any, que va començar el febrer, aquest febrer passat, i que acabarà el proper febrer al Palau de la Música, doncs hem tingut la sort de triar els llocs que volíem anar, saps? Perquè, com que deia que no ens hem de guanyar la vida amb les actuacions, els nostres catxets són molt assequibles per qualsevol ajuntament. I per això, doncs, tothom ens ha acceptat. I quan jo proposava els llocs que volia anar, i a sobre hi havia gent com vosaltres, que ens trucava i ens deia, per què no veniu? Doncs, bueno, ens donava molta trempera venir a cantar amb vosaltres. Mm-hmm. I això és el que farem. Això és el que farem.
Creia que els meus petits plans eren fantàstics. Copes d'or brillants, plenes de romansos. El cel era un lloc...
Ens explicaves, Eduard, que vosaltres us heu programat aquest 2022, o de febrer del 2022 a febrer del 2023, per fer, doncs, aquesta gira de final d'un projecte de vida musical i cultural. Eduard, i al març del 2023 què passarà?
Jo ploraré.
Clar, jo t'ho dic des del punt de vista de que és veritat que, com bé expliques, cadascú a nivell professional, doncs, heu tingut una altra sortida laboral i, per tant, el tema de la música, doncs, ha estat totalment passional. Però, clar, almenys ens ho han venut així, eh? La societat dels tancaments d'etapes són tristos, costen.
Sí, sí, i sobretot, per exemple, en el nostre cas ho serà molt, jo crec, perquè és molt emocional. Jo entenc que els grups que viuen d'això, doncs, al cap, quan diuen que retiren al cap del temps, tornen a cantar, no? Això hi ha algunes persones que no ho faran, per exemple, ara en Joan Serrat, que és un amic nostre, està fent també la gira de comiat i jo no crec que després torni a cantar, però sí que hi ha altres grups, doncs, que per necessitats, doncs, les que siguin, i totalment justificables, que si em sembla bé, tornen a cantar. En el nostre cas serà dur, perquè és emoció pura, no? Jo no sé si podré cantar. Però si vols t'explico un secret, Un secret és que tinc pensat, jo faig moltes conferències, com saps, quan m'he fet el son, jo faig dormir la gent, i he fet moltes conferències per tot Espanya i Catalunya sobretot. I ara el que estem intentant fer, que farem una conferència sobre el son, però que serà la meitat sobre temes del dormir, les avantatges del dormir, i la segona meitat la faré sobre la història de la música folk a Catalunya.
Ah, mira.
Aleshores serà com un mix on en aquesta segona meitat, doncs, agafaré una guitarra i començaré a explicar anècdotes, bàsicament, doncs, dels companys, de quan vam començar les cançons, no tant un recital com a tal, o sigui, serà un recital, però sí com un tastet d'alguna cançó o un trosset de cançó de tota aquesta història, que jo crec que és important, és patrimoni nacional nostre, o sigui, és la nostra cultura, i potser farem aquest mix i segurament ens veurem a Lleida.
Molt bé. Doncs adeu, Paf, és el treball d'acomiadament de l'Eduard Estivill, la Montse Domènech i el Jordi Marquillas, que estaran aquest dissabte a la zona d'Àgera, a l'Observatori Astronòmic del Montsec, dissabte 2 de juliol. És un concert únic, com bé ens deia l'Eduard, per tant, de veritat que només que tingueu la mínima inquietud o us agradaria de veure'ls, no t'ho pensis, a parcastronòmic.cat, allí teniu les entrades, www.parcastronòmic.cat, i és concert únic. Únic i el darrer a la província de Lleida. Són Falsterbo, hem parlat amb l'Eduard Estivill, a qui li agraeixo moltíssim que ens hagi atès i ens hagi explicat part d'aquesta història. 54 anys, que ràpid es diu, formant part de la música popular a Catalunya. Eduard, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona per aquesta llarga carrera musical i gaudiu al màxim fins al febrer del 2023, com si fos cada concert el darrer.
Moltíssimes gràcies. Sí, cada concert serà el darrer, a cada lloc que anirem fent. I t'agraeixo moltíssim aquesta entrevista. Transpua també aquesta emoció que parlaves abans d'estimar aquest tipus de música, com ho faran tota la gent que puguin pujar el proper dissabte, dia 2 a Àger.
Clar que sí.
Ens veiem allà.
Una abraçada.
Una abraçada molt forta.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Saludos de Ángel Correas. España se está preparando para albergar esa cumbre de la OTAN. Ocurre mientras en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla se vive un momento especialmente crítico. Ocurre mientras decenas de personas perdieron la vida el pasado viernes tratando de atravesar la valla fronteriza con España. Y decimos decenas porque es imposible precisar cuántos son los fallecidos y qué ha pasado o está pasando al otro lado de la frontera marroquí. Según el gobierno de Rabat son 23 las personas muertas, pero algunas ONGs elevan esta cifra a al menos 37 fallecidos. No se puede perder de vista lo que ocurre al otro lado de la valla de Melilla. El hecho de que ahora nos llevemos bien con Marruecos no va a evitar que miles y miles de personas sigan llegando a los bordes de la frontera con España, huyendo de la miseria, de la guerra o de grupos yihadistas como las franquicias de Al-Qaeda o Boko Haram. Este es un punto de presión cuya válvula de escape está precisamente en Ceuta y en Melilla. Esa válvula no se puede abrir a la ligera porque es necesario el control de los flujos migratorios y para eso es fundamental la colaboración de Marruecos. Eso es al menos una de las grandes bazas que jugó Pedro Sánchez para justificar el cambio de criterio con el Sáhara, lo que nos ha posicionado al lado de Marruecos y nos ha enfrentado a Argelia. ¿Y Marruecos está colaborando? Sí, pero la pregunta es ¿hasta qué punto puede gestionar esta presión migratoria? Y más allá, ¿qué pasa cuando las fuerzas de seguridad marroquíes se ven desbordadas por miles de personas? Pues esto ocurrió el viernes pasado y no sabemos cuál es la respuesta. No sabemos exactamente qué pasó, más allá de que hoy estemos viendo las fotografías de los empleados del cementerio de Nador cavando fosas a toda velocidad. Desde Marruecos dicen que no tienen suficientes cámaras frigoríficas para tanto cadáver y el olor se hace insoportable. Por duro que parezca, esto da una imagen de la magnitud de la tragedia que puede haber ocurrido. Ante esto, la reacción del gobierno español está siendo la de evitar mirar más allá de la valla y esquivar cualquier crítica a Marruecos. Es más, el presidente Pedro Sánchez ha llegado a hablar de un intento de acceso bien resuelto. ¿De verdad? Se me ocurre una cuestión. ¿Qué estaría diciendo el PSOE y Podemos si esta situación, si estas imágenes de fosas y muertos a las puertas de Melilla se hubieran producido con un gobierno del PP? Bueno, pues ahí queda la pregunta. Marruecos es solo una etapa más en la inmigración irregular que trata de llegar a Europa. Una etapa muy sensible, pero la raíz del asunto está mucho más al sur, en esos territorios del Sahel o de África Central. No mirar más allá de Marruecos sería un error, y no solo por la inmigración irregular, sino también por ese peligro de grupos terroristas que se fortalecen en esas zonas. Y ya sabemos lo que pasa cuando el terrorismo encuentra sitios en los que anidar. Lo que ha pasado es solo un aviso y perfectamente puede volver a pasar. Gran parte de esa presión migratoria hacia Europa acaba como un embudo a las puertas de Ceuta y Melilla, fronteras de España, pero también fronteras de la Unión Europea. Es un punto tan sensible que, en esta cumbre de la OTAN, España busca que la nueva estrategia de la alianza incluya la defensa de la integridad territorial de los países, lo que incluiría a Ceuta y a Melilla. Sinceramente, no sé si aporta más alivio o genera inquietud. Es el lunes 27 de junio en el que hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te vamos a resumir con la ayuda de Lorena Fernández.
De momento no habrá huelga del transporte. La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, responsable de los paros del pasado mes de marzo, ha decidido por ahora no ir de nuevo a la huelga a la espera de que el gobierno cumpla la palabra dada hace 3 meses. Le dan de plazo hasta el próximo 31 de julio. Las vacunas se convierten en el cuarto producto más exportado de nuestro país en 2021, generando más de 17.000 millones de euros. Además, el de los fármacos es el sector del ámbito de la investigación que más empleo ha generado este año en España, con más de 6.000 personas contratadas. Última semana de junio con tiempo estable, algunas tormentas en el extremo norte y temperaturas algo más frescas de lo habitual. Te cuento también que la Conferencia Española de Religiosos ha condenado y lamentado los hechos y las muertes del pasado viernes en la valla de Melilla, expresando su rechazo al incumplimiento de los tratados internacionales suscritos por España. Ante la desprotección que viven las personas migradas y refugiadas en la frontera sur, los religiosos manifiestan su preocupación por la creciente, dicen, criminalización de los migrantes. Y nuevo asesinato de dos sacerdotes en Nigeria, donde se libra una ola de violencia de bandas armadas que asesinan y secuestran para pedir rescate, sobre todo en las comunidades rurales desprotegidas. Las últimas víctimas han sido Vitus Borogo, religioso de la archidiócesis de Kaduna, y el padre Christopher Odia, secuestrado y asesinado cuando se dirigía a misa en el estado de Edo.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Ha comenzado Wimbledon.
El gran reto de Rafa Nadal, que aspira a levantar su tercer Grand Slam consecutivo de la temporada. Debuta mañana, Rafa. Hoy tienen que hacerlo un montón de españoles, entre ellos Carlos Alcaraz. También debuta Djokovic hoy. Pero la protagonista hasta ahora es la lluvia. Londres, Ángel García.
Sí, la lluvia que nunca se pierde Wimbledon y hoy también ha querido aparecer. Llevábamos solo media hora de torneo y ha aparecido, parando todos los partidos, incluidos cinco con representación española. Muy bien Jaume Munar, que ha empezado ganando 6-2 a Monteiro. Todo lo contrario que Andújar, 0-6 ante Norri, y Verdasco, 1-6 ante Paul. Muy igualados, para mí el partidazo del día, Davidovic 3-3 con Hurkacz, Ramos perdiendo 2-3 con Ruud. Y recordemos que a las 2 y media de la tarde debutará Novak Djokovic, el gran campeón, abriendo la pista central ante Kwon, y hacia las 4 de la tarde Alcaraz ante Struff.
Del mercado de fichajes, el Bayern Múnich acepta vender a Lewandowski, pero lo tasa en 60 millones. El español acaba de anunciar el fichaje del delantero Joselu, y en segunda en el Albacete el fichaje del técnico Rubén Alves. Y además el viernes arranca el Tour de Francia y Movistar ha anunciado la renovación de Enric Mas hasta 2025.
Sigues en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida amb pràcticament 7 minuts per sobre de la una. Avui dilluns, 27 de juny del 2022. Comencem la darrera setmana del mes de juny. Hores d'ara amb 23,1 grau a la ciutat de Lleida. Fa 40 minuts, a les 12:20, quan començàvem des de Lleida, estàvem a 23,0. Per tant, ja veieu que tenim la temperatura totalment anclada. Avui hem tingut una mínima de 17,7. Tot i que és veritat que la temperatura ha pujat, però ara ha tornat a baixar. Re, 23 graus, escolta, 23 mal comptats. Ja ens ha avisat l'Armando Álvarez que tornarà a haver pujada de temperatures, com no podia ser de cap altra manera. La veritat és que estem... És que no estem ni al juliol, és que estem a l'inici del que és l'estiu. L'estiu, com l'entenem, des del 20 de juny fins al 20 de setembre. Per tant, que tornarà a fer calor és una cosa més que evident. Tot seguit, buscarem la darrera hora informativa, els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i parlarem d'esports a la nostra tertúlia, la radiografia. Però abans, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Said Esbai per buscar aquesta previsió meteorològica del que queda de dia i també de cara a demà. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida, cel ennuvolat o cobert a la Vall d'Aran, i a la resta intervals ennuvolats tendint a cel ennuvolat. S'esperen també ruixats i tempestes al Pirineu, que podran ser localment forts o persistents i estendre's a altres zones del territori de forma dispersa. Temperatures màximes en descens a la Vall d'Aran i al sud-oest, i amb pocs canvis a la resta, arribant als 29 graus de màxima a Balaguer, 28 a Lleida Capital, 27 a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell i 19 a Viella. A més, vent fluix variable en predomini de la component sud. Demà dimarts esperem predomini de cel ennuvolat al principi, tendint a poc ennuvolat o clar. També esperem ruixats acompanyats de tempesta al Pirineu, que es podran estendre durant el matí de forma dispersa a la resta del territori. A més, intervals de nuvolositat baixa al vessant nord del Pirineu al llarg de tota la jornada. Temperatures màximes en ascens al Pirineu i amb pocs canvis a la resta, i vent fluix variable en predomini de la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Vinga, que busquem aquesta darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Hem de recordar que aquest primer pont estival ha superat expectatives al vorejar el 100% d'ocupació. Per Sant Joan, finalment, les cases de pagès es van atansar el 90% i hotels i bungalows van penjar el cartell de complert. Tot fa indicar que repetiran els bons resultats del 2021 i tornen els visitants estrangers. Júlia Alegre, el portaveu de turisme, del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, ha parlat dels registres del 2021, que van ser 10,5 milions de pernoctacions i uns 550.000 visitants en plena crisi sanitària de la Covid. Això l'any passat, el 2021. Ara, de moment, el que portem de registre és superior, per tant, es preveuen molt bones xifres. També hem d'explicar que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat un contracte per a la redacció de tres projectes de millora a les carreteres Nacional 2 i Nacional 260. Sobre la Nacional 2, l'Estat preveu millorar la circulació de 3 quilòmetres de carretera al seu pas per Bàscara, a l'Alt Empordà, i també al llarg de 5 quilòmetres entre la Jonquera i Capmany, a l'Alt Empordà. En el cas de la Nacional 260, el projecte és per a 3 quilòmetres dins del terme municipal de Puigcerdà. El contracte de licitació és de 7,1 milions d'euros. El MITMA proposa que entre la Jonquera i Capmany i a Puigcerdà s'apliqui el sistema 2+1, en què hi ha dos carrils per un sentit i un altre en direcció contrària separats per una mitjana. Mira, parlant de carreteres, això és anecdòtic, totalment subjectiu i sobre una observació personal d'un tram molt concret. Molt concret. Però ahir venia fent ús de la AP2, direcció Saragossa-Lleida, i fins i tot quan era de pagament, té un ferm regular, sense sots. Vaja, que està perfecta. Que potser sí que en algun lloc està lleugerament desgastada o en algun lloc hi ha un asfalt que genera més soroll a l'interior del vehicle que d'altres. Vaig sortir a la sortida de Soses. És igual, hagués pogut sortir a la de Fraga, m'és igual, a la de Soses, i vaig agafar la A2, direcció a les bases del Picat, per entendre'ns. És terrible. És terrible. O sigui, l'A2, pràcticament, perdoneu l'expressió, és un camí de cabres. És horrible, sobretot el carril dret. O sigui, l'única diferència entre que hi ha entre l'A2 i l'AP2 és que almenys fins fa 4 dies, fins al 31 d'agost del 2021, una la mantenia una empresa privada i l'altra és pública. No sé si és un reflexe del públic i privat. No sé exactament. És que és terrorífic la A2. És terrorífic. I a més que quan estan fent les actualitzacions al seu pas per Lleida, fan trams de 3 quilòmetrets. Escolta, si és que està feta malbé tota, de punta a punta. Potser que quan l'arreglem, ho fem ja de manera que durin les coses. És que és com si hi posem data de caducitat. Sé que si tu m'estàs escoltant, que habitualment hi passes, ho sabràs ja. Hi ha conductors que abandonen el carril dret i se'n van al de l'esquerra perquè és que hi ha moments que és perillós fins i tot. És terrible, és terrible. I el ritme que van les licitacions i les adjudicacions i els estudis per fer aquestes renovacions, és que quan es faci, és que és un camí de cabres. I estem parlant de la A2. Potser la via més important de tot Espanya, la que connecta Barcelona amb Madrid. Repeteixo, la diferència entre l'AP2 i l'A2, que pràcticament passa pel mateix lloc, és que una, fins fa 4 dies, era de titularitat privada i l'altra, de titularitat pública. Mai he entès per què el públic ha d'estar sempre tan deixat. No he entès mai per què, però passa. Les coses que passen. Vinga, canviem de tema, perquè els agents rurals ja han posat 19 denúncies relacionades amb la prevenció d'incendis des del 15 de juny. Alerten que amb el boom de les autocaravanes s'està tornant a encendre molts focs de camp en espais naturals i ja ens han explicat que quan nosaltres fem un foc al camp i l'apaguem, pot ser que no quedi apagat del tot i que una bufada de vent l'acabi revifant amb el perillós que això pot arribar a ser. També arribem a l'estiu. I què passa a l'estiu? Doncs que baixen les adopcions d'animals i que creixen els abandonaments. Ho han començat a notar al refugi dels peluts de Lleida. I ens diuen que adoptar és molt lloable, però que abans d'adoptar, igual que abans de comprar un animal de companyia, ens informem. Això ens ho va explicar a fons la nostra infermera veterinària, la Imma Sabater, i et recomano que li feu una visita al carrer Segrià número 11, a Nadon Veterinaris, demaneu per la Imma Sabater o qualsevol persona del seu equip, i els dieu, escolta, vull adoptar. I us assessoraran. S'ha de saber el que poses a casa, si és un animal enèrgic o tranquil, quines necessitats econòmiques tindrà, quines necessitats de temps i d'alimentació tindrà. Tot això ho hem de saber abans de començar. I al Pirineu, que no s'ho creuen. L'empresariat del Pirineu diu prou després de la caiguda de la candidatura olímpica. Recordem que al final, podries estar d'acord o no, però que els tècnics, tant de l'Aragó com de Catalunya, van arribar a la redacció comú d'un projecte que quan s'hi van posar els polítics per al mig és quan ho van espatllar tot, amb unes actuacions teatralitzades i lamentables en públic, declaracions d'un costat cap a l'altre, de l'altre cap a l'un. És de veritat, amb l'Arnau Vilà, l'alumne que hem tingut de pràctiques fins fa 4 dies aquí a la ràdio, li vaig posar el tema dels Jocs Olímpics perquè l'anigués seguint, cada dia havia una notícia, però política. 10 agrupacions empresarials, entre les que destaquen Pimec, la Coell, la Cambra de Comerç de Lleida i Girona o la Federació d'Hostaleria de Lleida han signat aquest manifest. Per un impuls als Pirineus diem prou. L'empresariat lamenta que la política sigui el fre per al desenvolupament i defensa que els jocs són un projecte que beneficia tot el Pirineu, sigui català, aragonès, navarrès o francès. A tot això caldria afegir-hi que s'ha de fer un bon estudi d'impacte ambiental i de sostenibilitat. I a tot això, doncs escolta, si tot ho sabem fer, presentem aquesta candidatura. De moment hem perdut el tren del 2030, veurem si arribem a la del 2034. Fem una pausa rapidíssimament i està amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar de bocins d'història.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directes cap a 2:15. Parlem dels bocins d'història. Ja saps que ho fem amb el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella de Lleida, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Doncs aquí ja acabant juny. Com bueno, suposo que la gent i tu la vau disfrutar tots, no?
Sí, bueno, acabant juny, tu has tingut el cap de setmana llarg amb el sí. Sant inclòs.
Sí.
Bueno, s'ha notat a faltar la foguera, que entenc que no es fes, al sí. Turó de la Seu Vella, no? Que era, diguéssim, la central, és on arribava la Flama del Canigó, també.
Bueno,
a veure, s'havia de fer...
No arribava, l'anava a buscar també.
Bueno, sí.
Un any va arribar, però els altres anys anava a buscar com qualsevol altra foguera.
Ah, o sigui, imagina't tu. Bueno.
No, perquè jo, és una reivindicació que vam fer quan se va fer la foguera, de que podia ser precisament el centre de...
Ah, pues sí, jo ho donava per fet, imagina't.
No. Jo recordo el Pep Tor, que és el que va començar a fer les fogueres, vindre un dia allà amb el cotxet, amb el fanalet, com tots, allà, que no venia, perquè se va retrasar i no se podien fer fins que no arribés. En fi, no. Un any sí que, em sembla que fa abans de la pandèmia, sí que va fer-se des d'allí, però va ser un any, com qualsevol altre va canviant, no? Clar que a vegades això... A veure, clar, la Seu Vella jo penso que ara tenia aquest poder simbòlic i crec que tothom estaria d'acord, però a vegades apareix aquesta mena d'intent de divulgar i que tots els barris estiguin contents i aquestes coses, i s'ha de fer cada any en un lloc diferent. Bueno, són criteris. Però bueno, aquest any, com has dit molt bé, el director Joan Paigol va decidir no fer-la, més que la foguera en si, que sempre implica un perill també, perquè per aquesta data és més controlada.
Sí, sí,
l'efecte petard.
Sí, sí, és això. I a més és que és veritat. Exacte. Que a veure, si tu els tires en un lloc controlat tampoc passa res, aviam, entre cometes, però clar, la que hi ha descontrol, doncs, tal com estava la cosa, encara que hagués plogut fa 4 dies,
sí.
Tampoc no ens hem d'oblidar de l'onada de calor i la sequera i els grans incendis que vam tenir fa 2 setmanes. No?
Exacte.
En fi... bueno, això ja ha passat, és curiós, sí. Perquè és que, clar, les coses arriben, passen i ja està.
Sí, ja tenim Sant Pere, doncs aquí a la sí. Volta de la cantonada, però
sí, sí,
Sant
sí.
Pere ja és un sant més discret per nosaltres, no?
Sí.
Té la força de Sant Joan, no?
Sí, sí. Escolta, que la setmana passada estàvem parlant encara de la catedral nova de Lleida, entre d'altres coses em vaig quedar amb la idea... que proposaves de que quan parlem del Turó de la Seu Vella incorporem aquesta seu nova, diguéssim, dins del conjunt patrimonial del Turó de la Seu Vella. No està massa lluny, tampoc a nivell físic, el que passa és que, clar, està deslocalitzat del Turó. Ens costarà,
d'assumir-lo.
Clar.
Sí, però penses en tot el patrimoni mundial, Tarragona,
això
o Tarragó,
sí, això sí.
Clar, tens el que és la ciutat, tots els monuments que estan, però després tens l'entorn, des de la cantera del Modo, la Torre dels Escipions, o el que és l'aqueducte. Per tant, aquesta idea de dir, apostem per el que és una idea, que és la Tarraco romana, per exemple, jo dic
ah,
per exemple, perquè tenim més a prop, doncs aquí seria el mateix, és a dir, el concepte de turó, clar, tot Lleida podria incorporar-se, però el que estigui vinculat tan directament a la història del turó és aquest fenomen d'aparèixer una catedral nova en ple segle XVIII, quan ja tot arreu les catedrals estaven ja super... no acabades, perquè la de Barcelona encara tardarà un segle en tenir la façana, per exemple, però estaven fetes i en el seu lloc i no han canviat mai de puesto, o inclús la que es modifica més, que pot ser la catedral de Vic, o no, pot ser no, sense cap dubte, la catedral de Vic també es farà al segle XVIII, però al mateix lloc, o també la catedral de Tortosa, que també té una façana incompleta de la roca, i aquesta pot ser la que pot recordar una mica més el que era encaixar-la en un barri també al peu del castell i a la vora del riu Ebre, que curiosament la catedral de Tortosa ha desenderrocat les cases que hi havia davant i ara aquesta façana que va quedar incomplerta, que també era una mica complicada de veure i de fotografia, ara com s'ha fet una gran plaça davant on han sortit restes anteriors de l'època musulmana i demés, doncs ara passa una mica el que li passa a l'havia passat a la catedral de Lleida si s'hagués acabat d'enderrocar l'Institut d'Estudis Ilerdencs, o millor dit l'Hospital de Santa Maria, que és una catedral que ara queda bé, però clar, primer la façana aquesta ha d'estar incomplerta, però encara queda com més incomplerta perquè la poso en perspectiva. Però en fi, són coses que té la història i per tant jo crec que sí, que la de Lleida, aquest discurs que té, i a més aquests dos referents d'unió de les dues catedrals que són el campanar únic, compartida per les dues, la vella i la nova, i el fet de que també dintre de la catedral nova tinguem una imatge magnífica que ve de la catedral vella, que és la Verge del Blau, i que és aquesta idea que va ser una de les iniciatives de mossèn Jesús Tarragona de que estigués restaurada i que estigués col·locada en el presbiteri amb el màxim culte, tenint en compte que és una verge i que la catedral, la nova, com la vella, està dedicada a l'Assumpció de la Verge i que la festa és el 15 d'agost. Per tant, tenir una verge al presbiteri tampoc no era jo anar en contra de la pròpia advocació,
clar,
tot i que la advocació està dedicada més a la festa de la Candelera, la de la Verge del Blau, perquè recordem que té el nen Jesús en un braç, a l'esquerra i a la dreta té un colom, que el nen Jesús està intentant jugar amb el colom, i és la festa aquesta de la purificació, quan la Verge va anar, després d'haver nascut el nen Jesús al temple, a portar els dos coloms. Pues per això se representa la verge del blau en el colom, que és com se deia originalment, o del blau a vindre després. Per tant, aquestos lligams i aquesta història, i has dit molt bé que estan separades físicament, però jo crec que aquest és el plus que també li donaria i dir, ostres, em sembla que ho van comentar en el programa anterior, que hi ha catedrals aquestes que s'han començat a fer, com la de Plasència o la de Salamanca, que tenen la catedral vella a tocar a la nova, se noten que és una ampliació la vella de la nova, o inclús que han quedat a mig fer, com la de Plasència, que és molt curiós el fenomen, que comença la catedral romànica, comencen a desmuntar-la per la capçalera, fan la gòtica, se queden a mig camí, i per tant els peus encara són romànics, perquè no van arribar al pressupost a acabar-la de fer, no? Però la de Lleida, no, tens la vella dalt, convertida en caserna, la nova, de nova planta, totalment de nova planta, de trinca, és a dir, que és l'única catedral barroca al 100% que tenim a Catalunya, per tant, en aquest sentit, de poca broma, i forma part d'aquesta història de la Sovella. Si no haguessin tingut el drama del tancament de la catedral convertida en caserna, de la destrucció de tot el barri al voltant de la catedral, ens haurien tingut, bueno, s'haurien adaptat a veure com s'anava transformant la catedral romànica i el claustre gòtic en una catedral barroca. Que això a vegades costa d'entendre-ho, però de fet hi ha alguns testimonis encara que es conserven d'algunes capelles que es començaven ja a rebossar el gust barroc, o a la Canonge, que tenim testimonis també d'uns afegitons barrocs, perquè el barroc no deixa de ser un estil molt teatral, en el sentit que és més aparença que realitat, moltes vegades, que és tot a vegades cartopedra el que s'afegia, i per tant, com passa a la catedral de València, ara si vas a la catedral de València, és una catedral també magnífica, d'estil, quasi diríem, tardoromànica, però és més gòtica, però que en el barroc la van reformar completament. I en alguns llocs ara s'ha repicat i surt la part medieval a sota, no? Però aquí a Lleida tenim aquesta qüestió tan diferent, que és que tenim una catedral barroca esplèndida. I aquesta catedral barroca, programa anterior parlàvem sobretot de l'arquitecte del Cermeño, que és el que la va dissenyar i la va, i tota la, la història del Cermeño i totes les coses que va fer. I el que dèiem, aquesta catedral que d'alguna manera el Cermeño la va pensar com una catedral, tot i que ja per pensar, malgrat la redundància, que no havia de tenir campanars, però les torres sí que havien de ser més altes. Si aquestes torres que tenim ara les haguessin fet com estaven previstes amb un cos superior, hi ha una perspectiva, per exemple, que m'agrada a vegades comparar, i que si ens fiquem a la zona del carrer Jaume II, a l'altre costat de riu,
sí,
veiem la Seuvella perfectament a dalt, i clar, i mires cap a l'esquerra i apenes surt més que una mica les cupuletes de la catedral nova. Costa, si no saps on és, de trobar-la, perquè tot i que té l'Hospital de Santa Maria davant, sí que sobresurten un pelet, però quasi no, no destaquen. Si s'hagués fet aquests dos cossos, doncs passaria com una mica l'església que més sobresurt de tot el casc antic és Sant Llorenç, perquè encara té el campanar gòtic i és la que destaca més. Per tant, en aquest cas, hauria quedat bé, perquè hauria inclús visualment s'haurien vist bé les dues catedrals
clar,
de l'altre costat de riu.
Clar.
Però ara no.
Però clar, abans també hi havia retallades pressupostàries i aquestes històries.
Totalment. De fet, és el que van dir el rei Carles III quan passa per Lleida el 1759, diu, això no pot ser, i es va comprometre a aportar una bona quantitat de reals, que era la moneda del moment, fins que s'acabés l'obra. Clar, això era perillós, perquè fins que s'acabés l'obra, l'obra podia durar ad eternum, no? I, de fet, a l'any 1769 va haver una crisi d'aquestes econòmiques i va haver un aturament de l'obra. Sorrosament se va superar. I jo crec que aquí també hi ha una cosa que no s'ha treballat suficientment. Però és que Cermeño, tot i que imagino que en algun moment vindria a Lleida per conèixer el lloc on s'ubicaria la catedral, però es veu que els primers plànols que va fer els va fer pensant en una ubicació en terreny pla.
Ah, i val.
Hem de recordar que s'hi ubica, a part de tenir d'enderrocar edificis que hi havia anteriorment, el qual sempre també és un cost, independentment de les indemnitzacions que es puguin donar, però també físicament implica més feina. Però sobretot, jo crec que és un factor que no se té mai en compte, que és el retall brutal que s'ha de tenir de fer al final del pendent del Turó de la Seuvella. És a dir, recordem que és baixar de la carrer La Palma, o per l'altre costat del carrer, de lo que és el carrer Sant Anastasi, entre els convents de Santa Clara i Santa Teresa, allí es veu molt bé el pendent que es va tenir de retallar per col·locar la catedral en una superfície plana. I bé, això fet a pic i pala, imagino que serien molts dies de treballar, molts jornals que s'haurien de pagar, i que, d'alguna manera, suposo que els comptes des de Madrid diria com pot ser, encara dura això, encara s'ha començat l'obra, perquè ja vam ficar la primera pedra, però clar, estaria encara treballant en deixar el terra el més pla possible per construir l'edifici. I això seria un desviament de l'obra que jo suposo que va passar a la seva factura. I, de fet, quan marxa Cermeño, que és el que probablement tenia més interès en que es respectés el projecte que havia dissenyat, doncs els que venen després, pues, diu, ja està bé, ja tenim la catedral feta, pues retallem i retallem. Total, si no s'ha de veure gaire, pues els campanars més baixos per aquí, per allà, i comencen a retallar. I ja està, això seria l'explicació, no? Llavors, evidentment, com dèiem l'altre dia, la catedral per fora té aquest condicionant de que està encaixada, se nota d'una manera forçosa.
Bueno, i si mires, com ja vas dir, la part del darrere i lateral, correcte, que es veu correcte, com està tallat el turó per encaixar-la, doncs és correcte, més que evident, llavors.
Que en qualsevol visita que es faci a la catedral és imprescindible d'anar-se al darrere per veure-la i entendre el que es va fer. I fins i tot, per això, potser a vegades, si posats a baixar, hauria pogut baixar més i deixar-la a peu pla. I s'haurien estalviat el tema de les escales, que sempre és una mica conflictiu, perquè són escales laterals i demés. Però bé, ja no volem, i suposo també per donar una mica més de magnitud a la façana, que si l'haguessin fet a peu pla, no hauria quedat tan bé, no? Quan entres, és una catedral esplèndida, perquè és una catedral de tres naus, però totes a la mateixa alçada, que és el que es diu església de Saló, és a dir, és una característica que aquí a Catalunya ja apareix amb el propi gòtic, és a dir, que les tres naus siguin de la mateixa alçada, i que donen una sensació d'espai molt més gran. Quan entres en una catedral que té la nau central més alta i les laterals més baixes, doncs el protagonisme l'emporta sempre la nau central. Si fas el que passa a la catedral de Lleida, encara que les laterals siguin més estretes, però dona una sensació més de superfície única, i això crec que és força peculiar de la nostra catedral. És, per tant, un concepte de catedral barroca, totalment. Per dintre sí que no té elements massa classicistes, tot i que les capelles laterals, per exemple, sí que tenen un arc de mig punt, unes columnes de fust llis, per tant, hi ha la sobrietat aquesta que caracteritzava aquest barroc que van fer els enginyers militars i que, d'alguna manera, aquesta austeritat se veu de manifest. Probablement el barroc triomfa en el que són les columnes centrals, en les quals, tot i que són també de tipus que imiten el que serien les columnes dels capitells compostos del període clàssic amb els fustos estriats, però a partir dels capitells, amb aquelles volutes que també tenen per sobre de les fulles d'acant, hi ha sobretot el que és més barroc de tot, que és la superposició de motllures com una doble cornisa motllurada, motllures que fan que doni aquella impressió veritablement de volum tan, tan xula i tan ben acabada, no? Evidentment, la catedral va tenir una modificació per dintre molt important, ho vam començar ja, ja he dit en el programa anterior, que va ser el fer un cor al mig de la nau, el qual en moltes catedrals, quan veiem, pues, sempre perd aquesta perspectiva, i és el que és una catedral a vegades més feta que pels fidels, feta pels canonges, que són els que han de pregar i han de tenir aquí el cor, i o sigui, que està pensada més amb això. Aquí a la de Lleida també va ser un concepte que va introduir Sabatini més que Cermeño. I això sí que també va ser un pressupost a part, perquè clar, va ser un afegitó. Probablement també, a perdre que l'obra no s'aguantava, la cúpula que estava prevista de fer, que tampoc hi va haver diners per fer-la, pues, se va acabar de retirar el projecte i va quedar per fora, pues, amb aquesta imatge una mica més senzilla. La catedral, se comença a construir a l'any 1700, bueno, el projecte comença el 1659 i el 1660 el projecte ja està aprovat de Cermeño i la primera pedra se col·loca el 1661, el 15 d'abril. Per tant, l'acció va anar de pressa, és a dir, en 2 anys s'aconsegueix que el rei l'aprovi, que es busqui el solar, se prepari, se faci el projecte i es comenci l'obra. És a dir, que dintre de tot va anar bastant ràpid. I, de fet, en aquests, des del 1660 fins al 1781, que se consagra el 27 de maig, són 20 anys. És a dir, que en 20 anys la catedral ja està a punt de ser que funcioni. El qual pot semblar molt, però el que és una catedral, no. Perquè les catedrals, tardaven molt.
I ja hi ha exemples a la història, de que s'allarguen anys i anys, o segles i segles. Eh?
Correcte, home. Encara que no sigui la catedral, però que simbòlicament ho és una mica la Sagrada Família, doncs portem més d'un segle intentant acabar, i això que ara s'està acabant amb les noves tecnologies. La catedral de Barcelona, recordem que la façana aquesta bonica que té, però que és neogòtica, es va fer al segle XIX, perquè en l'època medieval no va haver diners per acabar-la. La catedral de Lleida, la Vella, es va acabar en 75 anys, el que és la catedral, no el claustre, però en la seva època també va ser una catedral feta amb rapidesa, perquè d'altres el normal era això entre 100 i 200 anys, i a vegades no s'acabaven mai. Per tant, en aquest sentit, que en 20 anys se pogués col·locar la primera pedra, tot i que els darrers estudis, sobretot els que va fer el Frederic i Pilar, que és el que té l'obra més sintètica i més ben aconseguida per intentar entendre el que és la catedral nova, ja va veure que va continuar-se els treballs després de la col·locació de la primera pedra aproximadament fins a l'any 1790. És a dir que, com sempre, una cosa és l'inauguració i una altra cosa és l'acabament, no? En aquest sentit. Curiosament, de totes maneres, quan encara no tenia acabades les obres, ja se comencen a fer, evidentment, quan s'inaugura la catedral, va haver un retaule, i aquí comença una mica una història trista que té la nostra catedral. L'any següent d'haver-se consagrat la catedral, se produeix un incendi. I aquest incendi crema el retaule major que estava col·locat a la nau central, i que, segons diuen les cròniques, va fumar tot l'edifici. No va perjudicar-lo més, però va fumar tot, amb la qual cosa se va tenir de netejar, deixar-lo un altre cop en condicions i tornar a fer un nou retaule, amb la qual cosa sí que això també va derivar en un pressupost important. Per sort, diríem, no s'havia acabat encara el cor, i el cor sí que va tenir uns elements de fusteria neoclàssica meravellosos. Sortosament tenim fotografies de tot, i veritablement és una autèntica joia que, malauradament, es va perdre, no amb el segon incendi, sinó amb el tercer. Però, bueno, per què? Perquè la catedral va tenir 3 incendis. El primer és aquest de 1782, el segon és quan arriben al 1810 les tropes franceses, en plena guerra del francès, les tropes de Napoleó, quan conquereixen Lleida, entren a la catedral i provoquen un incendi. Primer repinyen tot el que poden, lo que sobretot objectes de valor. Entre altres coses, la pèrdua més important és la custòdia que venia de la seu antiga i que, si no, s'hauria conservat, probablement el tempestís també l'haurien destruït, però bueno, s'hauria conservat i hauria estat una custòdia gòtica, però que diuen les fonts, esplèndida. Però una custòdia de metalls bons, en part daurats, plates i demés, i clar, això és una temptació. I la van destruir per portar-se-la a trossos, com tantes altres coses, i va haver-hi un incendi. Però el més potent, el pitjor de tots els incendis que va patir la catedral, va ser a l'any 1936, el 24 d'agost, tropes anarquistes que anaven cap al front d'Aragó, en plena guerra civil, passen per Lleida, i a part de destruir, pues, a vegades, altres esglésies que hi havia en el camí, Lleida també, pues, van animar a l'església de Sant Pere o l'església de Sant Joan, altres també es van destruir, però la catedral se van ensenyar. Hi ha una fotografia que es veuen, curiosament van treure bancs a la plaça de l'Almudi Vell, aquella que hi ha al carrer de la Palma, i es veuen com cremen bancs, però si haguessin cremat a fora, rai, però el problema és que van posar foc a dintre, i tenien en compte que tots els retaules eren de fusta, i tot el cadiram del cor era de fusta, allà es va provocar un efecte fort, brutal, 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 perquè les fotos que es conserven després de l'incendi, allò sí que és pitjor que quasi que una guerra en sentit bèl·lic, perquè es veu tot no solament fumat, sinó cremat, i que la calor que va provocar-se va fer que moltes pedres patissin i fins i tot les voltes es van trencar. I la catedral va estar des del 36 fins al que es va començar les obres de reparació cap a l'any 39-40 al cel obert. Per tant, això va degradar completament l'edifici i, entre cometes, sortosament, quan acaba la Guerra Civil, allò que va fer Franco de que les ciutats que més havien patit les va adoptar sota el seu patrocini, dirien, com a ciutat adoptada pel caudillo, i regiones abastades la va fer a treballar en aquestes ciutats, i aquí hi ha part d'altres obres que va fer, també es va encarregar de la catedral. I fixeu-nos que tardaran quasi bé el mateix en reconstruir la catedral que quan se va fer-se.
És que és el que crec passa, que això.
Van començar les obres cap a l'any 1940 i fins al 1955 no es va poder inaugurar la catedral tal com la tenim ara. Per fora no havia patit massa, encara en alguns llocs es poden veure impactes de projectils i de bales, perquè en algun moment també va haver, sobretot el 36, va haver algun que va intentar resistir-se al cop d'estat, i bueno, aquestes històries que sempre van passar i tenim aquests testimonis, però per dins, evidentment, és una catedral que per això sempre l'hem trobat una catedral com molt despullada, perquè tot l'element que es va ficar en època barroca va quedar també destruït, no va quedar res.
Joan Ramon González, que ens hem passat de temps, eh?
Ja ens hem passat de temps.
I tant. És que clar, et poses a parlar de la catedral i veig que també és un tema que t'està apassionant, eh?
Bueno, tot apassiona, tot el que és exactament, doncs bueno, pues, solament, bueno, si has passat de temps, però, bueno, deixem-lo aquí si vols, perquè ja me sabria greu. Però
que acabem dilluns vinent?
Vinga, acabem dilluns vinent.
Vinga, va. Joan Ramon González, escolta, dilluns vinent, que per cert estarem al mes de juliol ja.
Sí, estarem al
poca broma,
estiu. Juliol ja sona més estiu.
Sí, estiu del tot. Tot i que avui la temperatura, almenys a la ciutat de Lleida, és ben fresqueta.
Oh, i tant, avui.
És diferent. Joan Ramon González, escolta, bona setmana. Ens escoltem dilluns vinent.
Gràcies. Felicitats als Peres i les Petres, tot i que no hi ha gaires de Petres, però també.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
En Crystalbox tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystalbox.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Amb 18 minuts que ens plantem a les 2 de la tarda, el que fem tot seguit està sintonitzant al migdia de COPE Lleida. Soc el Ricard Álvarez, el que fem tot seguit és parlar d'esports a la radiografia.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, la radiografia directa és cap a les 2, és dates estivals, però a més amb el tema de que el proper Mundial està ben proper, doncs, el proper Mundial que es fa amb dates de desembre, la Lliga i el futbol tot començarà abans. I per tant, amb aquestes dates, abans estàvem parlant de, doncs, de tranquils, estan tothom de vacances, ara no, que aviat començaran a tornar als entrenaments, amistosos, etc. El que sí que em sembla que aquest estiu no hi haurà és tema de tornejos, aquells, el Carranza, el, bueno, aquests clàssics de tota la vida, que ja fa dies que els està costant de sobreviure. Xavi Pérez, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, home, bé. Aquí aguantant, però bueno, anem tirant i a veure que, com ens anirà l'estiu i com anirà tot el que envolta l'esport lleidatà.
Clar, sí, sí, aquesta és l'altra, que a més nosaltres no estem parlant de, per desgràcia, de jugadors que van a la, selecció ni al Mundial.
No en tenim d'aquestes.
En fi, ara parlarem de la situació de l'esport lleidatà. El que sí que hem de parlar és que el pavelló municipal, el Barris Nord, va posar punt i final ahir a 4 dies de gimnàstica artística, en què més de 1.000 joves gimnastes van competir en el Campionat d'Espanya base amb un gran èxit organitzatiu. La competició va comptar amb dos clubs lleidatans, el FEDAC Lleida i el Gimnàstic Lleida, i les gimnastes dels quals van demostrar tot el seu talent. Va ser, a més, un campionat inclusiu, amb la participació de la gimnasta de Maials de 17 anys, l'Àngela Mora, que va fer història el desembre passat a Pamplona al convertir-se en la primera esportista amb síndrome de Down a participar en un campionat d'Espanya artística. Clar, això quan ja ha passat i veus que tot ha funcionat bé, doncs, bueno, a veure, li dones la importància que té, però és que perquè això funcioni bé hi ha d'haver tot un conjunt de persones que han gastat moltes i moltes i moltes hores des de fa molt i molt temps. Està amb nosaltres la directora tècnica del Club de Gimnàstica FEDAC, la Maribel Moncasi. Maribel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Però moltes i moltes i moltes hores des de fa molts i molts dies, eh?
Sí, sí, la veritat és que he portat hasta sense dormir, dels mateixos nervis i de la mateixa emoció, perquè, clar, era un esdeveniment molt gran i clar, no sabies com aniria. Necessitaves molt voluntaris, que des d'aquí vull donar les gràcies als pares i a les famílies del Club Gimnàstic FEDAC Lleida, que han, bueno, ho han deixat tot.
S'han volcat.
Sí.
Maribel, campionat d'Espanya base, campionat d'Espanya. Ho dic perquè valorem exactament el que hem tingut a les instal·lacions de Lleida, que no és qualsevol cosa, que han vingut fins a 1.000 gimnastes, em sembla, aproximadament.
No, 1.080 i pico.
1.080.
1.080 i pico i 130 i pico entrenadors.
Déu-n'hi-do. 4 dies, heu estat?
Sí. Hi ha hagut 14 comunitats participant en el Campionat d'Espanya.
1.080 gimnastes que venen de tots els punts d'Espanya.
Sí, sí, de 14 comunitats.
Això suposa també, doncs, pernoctacions, gent que s'ha quedat a dormir, gent que ha dinat i ha sopat aquí, que han visitat Lleida. Ho dic perquè un esdeveniment d'aquesta importància, em sembla que potser les institucions no se l'han acabat de creure per fer promoció de Lleida.
No, bueno, la veritat és que hem tingut molt recolzament, jo ho he d'agrair, he tingut recolzament de l'Ajuntament de Lleida i la Diputació, no? Vull dir, ja, només que et deixin la instal·lació als Barris Nord, només obrir el Barris Nord, vull dir, i altres coses que ens ha ajudat, la veritat és que molt agraïda, vull dir, que tothom s'ha volcat. Potser... És que també ha caigut un mal cap de setmana, que era festiu, i bueno... I
bueno,
que, clar,
ja necessitàveu un cap de setmana llarg, si no es podia fer en 2 dies, això.
No, deia, clar, si no haguéssim tingut que... Bueno, hi ha pares que s'han demanat festa, per estar 4 dies aquí, que és molt de valorar això.
Sí, tant. Maribel, escolta, des del punt de vista esportiu, com ha anat la competició per les gimnastes de Lleida?
Bueno, la veritat és que molt bé. Vull dir, les gimnastes, vull dir, ha sigut molt, molt positiu. Vull dir, jugar a casa, doncs, bueno, suposo que això ha sigut un pas important de que la gimnàstica a Lleida, pues, està, bueno, està per dalt, vull dir que... Clar, guanyar és molt difícil, perquè només que es deixin un element o caiguin d'una barra d'equilibri i ja està, i és un punt. Que igual a l'exercici i al gimnàs no hi caiguen mai, i aquell dia a la competició, i a sobre com que és casa teva, no? Encara ho costa més bé, i encara costa més, però bueno...
Maribel, ens acompanya també el Xavi Pérez, és el president d'honor de la FECOL i seguidor dels esports de Lleida... que et vol saludar.
Hola, bon dia, Maribel. Felicitats, en primer lloc.
Hola, bon dia.
Escolta'm, una cosa, perquè ara ho comentàvem aquí amb el Ricard. Vols dir que hi ha hagut suficient suport? Perquè a Lleida no, la gent no en sabia gaire de què se feia aquest campionat. Me dona la sensació de com si s'hagués fet unes altres vegades i no sabés... perquè no hi ha hagut suport, no?
Clar, això ve, Maribel, perquè amb el Xavi, a l'entrar jo li he dit i diu, ui, no em sona d'haver-ho vist, això.
Clar. No, a nivell publicitari no s'ha fet publicitat.
Ja.
A veure, la veritat és que jo he presentat un projecte al Consejo Superior de Deportes, no? I a la Federació Catalana de Generalitat al mes de març, va? I sobre l'esport inclusiu, per les titulacions d'aquests nens que estan fent esports perquè el dia de demà puguin tindre una titulació que sigui homologada, no? Que no els tinguin treballant de voluntaris, com molts, sinó que siguin educadors, no? Jo sempre els dic que siguin educadors en l'àmbit esportiu, no? Si no, educador de gimnàstica, de futbol, de bàsquet, de tennis, és igual. I llavors, bueno, pues, i amb un dinam, el president de la Federació Catalana va sortir. Clar, i des del mes de març que va fer... I s'ha anat notant i potser no s'ha fet, el que no s'ha fet és molta publicitat, no. Això sí que és veritat. Es tenia que haver fet més. Però bueno, és el que has dit tu, el temps ens tira de sobre. Pensa que al mes d'abril havia Setmana Santa pel mig.
Sí.
I se'ns ha pujat tot una mica... Tot com una mica sobre. Clar. Bueno, suposo que si algun dia ho tornem a fer, pues lo haremos mejor.
Ah, claro, Maribel, no, si l'organització, segons em comenten, és impecable, eh? Per això et deia, i he remarcat molt al principi, que darrere, i anem a fer-ho visible amb la Maribel, i la Maribel ja ens ha explicat que hi ha moltes altres persones allà darrere que han estat hores i hores durant molts, molts, molts dies. La designació de Lleida, com funciona? És a dir, vosaltres ho demaneu o us toca?
No, m'ho van proposar.
Ah-ha.
O sigui, mira, feia com a... Ho vam mirar des del 2004 que no es feia un campionat d'Espanya a Catalunya.
Ah.
O sigui que...
A tot Catalunya.
A tot Catalunya. O sigui que hem sigut nosaltres, Lleida, o sigui, els pioners. I com que l'Àngela va presentar... Bueno, la vam presentar a Pamplona, al campionat sí. d'Espanya l'any passat, pues, bueno, llavors va ser quan ens van proposar el fer el campionat d'Espanya aquí, perquè aniria bé, com que estem presentant aquest projecte, doncs pues igual les institucions també s'ho prendrien una mica més en sèrio, no? Que el que estem fent
Clar.
És una llavor maca i el que volem és que la gimnàstica arribi a tothom i que tothom té els mateixos drets de fer els esports, que tots som iguals i que no hi ha... i que no hi ha cap diferència, no?
Maribel, ens parles molt del tema de la inclusió. Explica'm el vostre projecte.
Bueno, el nostre projecte objectiu ara és poder fer una instal·lació nova. Per poder, clar, el club se'ns quede petit o arreglar una mica la que tenim perquè passem molt fred. I llavors poder fer gimnàstica amb tot muntat i llavors que aquests nens que ara mateix estan, que com l'Àngela, no?, que està de gimnasta, o la Marta, que està de gimnasta, pues que el dia de demà es puguin quedar treballant pues, al club,
ah.
no? És el que et deia, amb una titulació homologada.
Uh-huh.
Per això vaig citar que van vindre tots, que la Federació Espanyola em va felicitar i em va dir, no sé com t'ho has fet, però t'han vingut tots els polítics, saps? I de diferents institucions. Però, bueno, jo crec que la gent se torna més humana, al principi va costar molt i que hem de fer és que l'esport és assequible i que és molt important fer esport i que ajude a la vida diària, no? A formar-te com a persona.
El tema de l'esport inclusiu, suposo que és una aposta que ve de lluny i que no us és un problema al dia a dia, al contrari, suposo que ajuda a dinamitzar més a la resta de gimnastes, també.
Sí, sí. El que passa és que, clar, jo porto 10 anys batallant, el que
ja.
passa és que al principi va ser molt difícil, perquè només competíem a Especials Olímpics. I com que Especials Olímpics fa competicions molt, molt petites,
clar.
Molt, perquè, clar, el gran problema de la gimnasta és de la gimnàstica artística necessita una estructura brutal, no? I el que volia és això, no? Fer una instal·lació per poder fer competicions.
Clar. On entreneu, ara, fins ara?
Estem entrenant a FEDAC, a l'escola.
Va.
Ja, però vull dir que ja sou tants que clar, ja s'ha quedat petit, això, hem de buscar una instal·lació gran
sí,
i que estigueu
sí.
a gust, vull dir, no?
Sí.
Amb el mínim.
Sí, i a més, m'agradaria que, perquè tinc un conveni amb l'Associació Simple de Down, que estigués a prop de Down,
clar.
perquè aquests nens poguessin practicar més esport.
Quanta gent tens?
Jo ara, doncs, pues, uns 90 nens.
90, déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, clar.
És que, clar, es necessita instal·lació, espai, material, en fi. Escolta, que feu una tasca titànica, de veritat, i amb pocs recursos, que a més, això ho agreuja tot una mica, i així tot, heu estat capaços de tirar endavant un campionat d'Espanya a base a Lleida.
Sí, sí, que com ho van dir, bueno, els companys meus me diuen, però està segura? Jo, bueno, jo l'intento, me l'he jugat, perquè no sabia el que anava. Perquè havia organitzat copes catalanes a Bellvis fa molts anys enrere, però el campionat d'Espanya no havia organitzat mai.
Bueno, Maribel, ara ja tens experiència. Ara ja et poden trucar d'altres comunitats, fins i tot, o d'altres ciutats, per ajudar el comitè organitzador, eh?
Sí.
Home, tots són experiències, la veritat és que sí. Maribel Montcasi, escolta, la nostra enhorabona també i felicitació pel resultat organitzatiu, la part esportiva, a més, però sobretot la part humana, que hi ha darrere de tot això i del vostre projecte a llarg termini, a veure si teniu una mica de sort i podeu fer canvi de casa, per entendre'ns, i que cada vegada més persones es puguin beneficiar de la vostra tasca.
Vale.
Maribel,
moltes
Montcasi.
Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres i gràcies als pares de Ferrat,
sí.
A la família Ferrat, perquè si no això no s'hagués pogut.
Clar que sí. Una abraçada, Maribel.
Pues gràcies a tu.
Vinga, felicitats.
Adéu, gràcies.
Ja veus, al final surten amb aquestes coses, Xavi, que això tu i jo ja ho sabem.
Bueno, ho sabem prou, ja.
Per les famílies, els pares i mares...
Pel voluntariat.
Gent posant hores de manera desinteressada... És un campionat d'Espanya.
Per això, jo ho sento. Però no és el que li diem a la Maribel. Jo no crec que no ha estat prou ben recolzat.
Jo també crec que no.
Per tots, vull dir, mitjans de comunicació, ja hi fico també, estaments oficials, estaments d'això, de la ciutat... Un campionat d'Espanya d'aquesta índole, amb aquesta sèrie de gent que participa, ostres, havia tingut que estar una mica més recolzat.
És que és un campionat
d'Espanya. És una llàstima.
Ara, fixa't, des del 2004 que no es feia a Catalunya.
Sí, per això ho dic. És que la Generalitat pròpia s'havia tingut que volcar-hi. I jo no he vist cap cartell ni ningú que se feia aquest campionat. Vull dir.
Clar, parlem de l'Ajuntament de Lleida, la Diputació de Lleida, sí. Però la Generalitat també hi té alguna cosa.
Per això dic, si el 2004 no es feia res a Catalunya, alguna cosa té a veure la Generalitat. Per tant, no jo no hi era, també.
En fi, totalment d'acord. Escolta, 4 minuts, arribem a les 2 de la tarda. Xavi Pérez, què passa amb el Lleida Llista?
Home, pues que...
Bones notícies, vamos.
Jo crec que tindrem bones notícies i al final jugarem la Champions.
La Champions,
ojo, que això està molt aviat dit i si verdament tiren davant el projecte aquest que hi podem d'entrar i a jugar, serà una fita molt important per la ciutat de Lleida i pel club, eh?
Però fixa't que tornem a parlar, escolta, sí, el Lleida Llista que pot anar a la Champions com si fos una cosa normal.
Sí, sí, encara que faiguis previs i tot això, cuidadito, que ja són paraules majors.
No, a més, el Lleida Llista té... experiència en competició europea.
Sí, ja, però que jugar a la màxim de lo màxim no, serà la primera vegada de la història.
Sí.
I llavors, pues, bueno, pues que tenim que estar orgullosos que si això tira endavant, que un club de Lleida pues, pugui jugar, no? I per tant, ostres, felicitats. Si això tira endavant, felicitats.
Doncs escolteu.
100%, tu.
I de la resta d'esports, l'únic que hem de dir amb motor és que Àlex Márquez ha confirmat que l'any vinent correrà a l'equip Gresini amb una Ducati durant 2 anys. És veritat, doncs, que la Honda no acaba de funcionar i que s'ha quedat estancat.
Jo no crec que la Honda no acabi de funcionar. Jo crec que els pilots que van a Honda... tenen que ser molt i molt bons perquè funcionin.
Funciona diferent
perquè
aquesta moto.
Pensa que Pol Espargaró el van fitxar com a gran valedor per estar al cantó de Márquez i té més punts el Márquez lesionat que Pol Espargaró.
Sí. Curiós,
per exemple, per dir, amb tots els respectes del món.
Però bueno, que tindrem els dos germans corrent l'any vinent.
Sí, home, sí, això serà molt important i per tant el motor lo tindrem 100% endavant.
I en futbol, de moment, cap moviment.
Stand by.
Ni als despatxos, ni esportivament.
No, i el jutjat tampoc, de moment tampoc. I com sempre parlem del jutjat, de moment el jutjat tampoc.
El que és una pena és que el 27 de juny estiguem encara amb tot a l'aire. Absolutament tot a l'aire.
No sabem res, vull dir, és que la gent para pel carrer i diu, escolta, però i això... I no t'has fet soci, però de quin club t'has de fer soci si encara no sabem res.
Clar, això aquesta és l'altra. La campanya d'abonats pot ser la gran ressentida de la situació.
Clar, o es ven amb aquests dies que ve fins al 15 de juliol algo urgent, o això no tirarà net.
No, més que res perquè l'estiu és bastant inhàbil.
Oh, claro.
Bueno, l'agost ja no ho diguem, però el juliol ja comença a ser un mes complicat. Juliol és la setmana vinent.
No sap ningú on estan, i això no pot ser.
Bueno.
Aquesta inestabilitat no funciona de cap manera, vull dir... Per l'esport, ni per la gent, ni pel club. O sigui,
és una pena. Estàvem parlant amb la Maribel Montcasi, directora tècnica del Club de Gimnàstica FEDAC, d'un campionat d'Espanya base fet a Lleida. I després ens anem a parlar del Lleida Esportiu, amb problemes al jutjat, amb problemes de propietat, de saber qui és el propietari o no del club, amb se fitxa o no se fitxa, jugant a la segona ref, que seria la quarta categoria. És que, clar, és que és un abisme.
Clar, i,
és
parlem, un abisme. I acabem de parlar i tocar que el hockey podia ser que juguéssim a la Champions.
O sigui, el Força Lleida lluitant per pujar a la CB.
Sí, sí.
Amb un projecte relativament sòlid que s'ha demostrat amb gent de casa i fitxatges de fora, evidentment.
Sí, sí.
En fi, Xavi Pérez, que ens plantem a les dues, com sempre un plaer. Gràcies per acostar-te aquí als estudis.
Bé, gràcies a vosaltres.
I dilluns vinent hi tornem encara.
Som-hi.
Gràcies, Xavi. I nosaltres ens plantem a les dues, soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20 des de COPE Lleida, buscant l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Que acabis de passar un bon dilluns.